Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Posem-nos-hi, doncs. Maricel, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
A punt de celebrar una Nadal a la DEC?
Sí.
Perquè, esclar, aquesta, ja... aquesta setmana que ve, com ho teniu? Aquesta setmana tan estranya, tan...
És molt estranya per les empreses, primer, ja ens ho han dit, que s'ha d'intentar fer força per fer alguna cosa amb això de, que, de tants... Qui fa festa, qui no fa festa, on podem anar, tu tens fa servei... Bueno, a veure si des de les institucions més importants posen una mica d'ordre en tot això, perquè sí que és veritat que per les empreses, no sé si totes treballen o no, o fan
ara ens,
bon...
Ara ens ho diran en un moment.
Però sí que és veritat que...
Però allò que va anunciar el president Rajoy l'any 2011, que tot es passaria el dilluns següent... No s'ha acabat passant. És clar, qui perd l'oportunitat d'allò d'una festa i d'esgarrapar-la de tant en tant? Vosaltres treballeu dilluns, dimecres, divendres?
Sí, tots
sí,
tres dies.
Tots tres
com
dies.
Que hi ha molta gent a la DEC, doncs ens anem...
Us aneu tornant,
sí,
no?
Sí, sí.
Però
sí.
Molt em temo que serà dies de telèfons penjats, bastant penjats.
Bueno, és que com que és un dia una mica... Són dies un pèl raros, la gent potser pensa que no hi som, que sí que hi som, i bueno, pues, sí que estarem.
Aquesta és una altra reflexió. Aquells que pensen, no, és que no estarem.
Clar,
tancat,
és que molts,
o no hi seran.
Per les empreses, molts clients, pues, potser diuen, faran, tindran servei, no en tindran, pues, aquest és el renou.
Diguem-ne que
i
per defecte ja assumim el pensament que no hi seran. Si hi són, doncs mira, una alegria que tindrem, i si no, sí, doncs haurà resposta al que ja pensàvem o pressuposàvem d'entrada.
Però bueno, per qualsevol cosa, doncs, poden anar a consultar la pàgina web, www.adec.cat, o si no, doncs, poden trucar per telèfon i allà, doncs, es poden... Si la persona per la que demanen, doncs, no hi fos, que segurament sí que podran atendre'ls i resoldre el problema, bueno, ja els hi diran per telèfon.
Avui que ens portes el valor diferencial de l'empresa.
Sí, quan ho estàvem comentant dèiem, ostres, què és això de valor
aquest
diferencial?
Aquest títol és com molt, està, no, valor diferencial de l'empresa.
Molt tècnic, no? Però bueno, les empreses estan molt en aquesta qüestió, perquè per una empresa és molt important reflexionar sobre els seus propis productes i sobre els seus propis serveis i saber què és el que ofereixen de valor i, per tant, en què és en el que es diferencien de la seva competència. I aquest és el valor diferencial davant de la seva competència i què ofereixen els seus clients. Per aquest motiu, bueno, pues, per les empreses cada cop hi han ofertes noves, línies de negoci nous, projectes nous dins de la mateixa empresa, doncs per això, per oferir un valor afegit i per ser diferent de la seva competència. I si vols, segurament aquests dos convidats empresaris t'ho poden explicar realment, perquè ells estan molt en això, en intentar posicionar-se en el seu mercat oferint un valor afegit i diferencial.
Dani Arnabat, bon dia.
Bon dia.
Dani Arnabat, que és d'Assegurances Arnabat.
Assegurances Arnabat.
Que nosaltres li preguntàvem, una agència d'assegurances no és una correduria d'assegurances?
No és una correduria.
En què es diferencia?
Les correduries treballen amb diverses companyies, no tens un número definit, però pots treballar amb moltes companyies, i les agències el que fem és, normalment és una exclusivitat, amb alguna marca puntual. En el meu cas jo tinc una exclusivitat amb Allianz,
sí,
una oficina d'Allianz a Vilanova, i bé, el que fas doncs, és també es treballes amb una exclusivitat, normalment les condicions doncs, no són les mateixes, i el que per mi és bo és que coneixes molt bé els teus productes. No? Quan tens una correduria acabes treballant amb tantes companyies que cada companyia té la seva lletra petita, té les seves exclusions, té les seves inclusions, que al final... Bueno, necessites més personal, necessites més una infraestructura més gran, i per mi doncs, potser el donar el servei que jo vull és més complicat.
De la mateixa manera que algú li poden dir no tinguis totes les teves assegurances en una sola companyia, per un empresari és bo monopolitzar-ho tot en una companyia?
Per mi és molt bo monopolitzar tot en una companyia perquè sempre tens més força, no? O sigui, sona malament potser...
No.
Però, clar, quan hi ha un problema, la companyia normalment sona així de fred, però és qui és i què té. No és el mateix dir, és tal persona i té un cotxe, no et miraran amb el mateix carinyo que si és tal persona i té 10 pòlisses. Llavors aquí la companyia normalment diu, ojo, a nivell comercial no és el mateix perdre un client unipòlissa, que se'n diu que els clients unipòlissa al final, per mi, jo sempre els dic que són pòlisses amb potes, que avui estan amb mi i demà estaran en un altre lloc.
D'acord.
A mi no m'agrada vendre pòlisses, sinó fer clients.
Això se'n diu pragmatisme, eh?
Llavors quan tu fas un client, doncs és molt més fàcil fidelitzar-lo i realment arribes a un nivell de confiança doncs, que els problemes es resolen molt millor. Quan tu tens un client unipòlissa, doncs és un client... No és un client, per mi no és un client, és una pòlissa que tens, doncs que avui la tens i passat demà marxarà i l'any que ve tornarà i bueno...
D'acord.
És una pòlissa, no és un client.
Hem començat per aquí perquè com t'hi vas ficar en el mercat de les assegurances?
Doncs jo m'hi vaig ficar, jo treballava amb el meu pare, que té un taller d'automoció, de planxa i pintura, no té res a veure amb el sector, però treballes molt amb el sector.
És a dir, perdó, potser ara la veso, però a mi no deixo anar, automòbils Ernabat?
Correcte.
Era correcte. Fàcil, però dic, mira, intento. D'acord.
Correcte, correcte.
En algun moment no vas pensar, bé, tinc el negoci a casa, la cosa funciona, doncs mira, segueixo.
Sí, correcte. Sí. Era aquesta la idea i va haver un director d'assegurances, de Catalano Occidente particularment,
sí,
que m'ho va proposar. Em va proposar, escolta, perquè no ho proves això. I tot va començar...
Dels que venia al taller, allò.
Sí, ara. I tot va començar com un, provem... i aviam què passa. I res, al cap d'uns mesos doncs ja estava muntat pel meu compte, que ara d'això ja fa uns 9 anys aproximadament.
A casa què van dir?
A casa contents.
Contents.
A casa contents.
És a dir, aquest pas, per dir-ho d'alguna manera, no va suposar cap...
No, al contrari, molt content i jo amb mon pare doncs la relació és boníssima i ara inclús la
millor.
Relació és ja també laboral, no? Perquè clar, jo el fet de tindre un taller a casa pels meus clients... dona molta tranquil·litat. Quan tenen un sinistre en un cotxe, doncs és com molt àgil tot,
d'acord.
No?
Vostè és encara el fill de l'Ernabat?
Sí.
Sí, per moltes coses? Sí. I això suposo que aquesta confiança deu ajudar molt, no només a fer créixer un negoci, sinó també a responsabilitzar-se de tot el que està passant, no?
Sí. A més, és un complement, no? Com et dic, o sigui, a mi, igual que hi ha clients que van al taller enfadats amb la seva companyia i mon pare, doncs, escolta'm, parla amb un fill que potser et pot assessorar, et pot donar un cop de mà o pot ajudar a gestionar-ho i acaben sent clients meus, com al revés, no? Clients que tenen que no tenen res a veure amb el taller,
sí.
Tenen un sinistre amb un auto i et demanen, escolta'm, on puc anar? Doncs mira, si vas aquí, jo puc fer un seguiment molt més al dia de peritatges, de què t'entra, què no entra, què diu el perit, què no diu... I clar, els clients això els dona una tranquil·litat, que estan encantats.
Això de les assegurances és un mercat de calaf, eh?
Uf.
Perquè només que parléssim de les assegurances d'automòbils i de tots aquells que poden dir no, és que jo vaig contractar no sé què i aleshores que si la peça, que si és no és una peça original i que me la treuen de no sé què i que tot les tal. Només comencéssim per aquí, després les de defunció, les de vi... Això és de por, no?
Sí, per aquí ens n'anem una miqueta al
que deia la Marisol,
tema d'avui, no? Doncs que... Ara, avui en dia la competència és en assegurances. Tant de bo, tothom busqués en assegurances tindrà aquest valor diferencial o aquesta professionalitat que no hi és en el sector i que s'està cremant moltíssim. Per què? Perquè es ven qualsevol cosa i de qualsevol manera. Vale? Perquè jo sempre dic que hi ha molta gent que a dia d'avui ven pòlisses per internet, a entitats financeres, a qualsevol gestoria, a qualsevol immobiliària, pràcticament qualsevol lloc, una miqueta administratiu, ven pòlisses.
Dic perquè a vegades no tenim massa on escollir els consumidors quan anem a una entitat bancària i ens diuen molt bé, tens el crèdit, però si vols el crèdit... Esclar, nosaltres tenim una divisió d'asseguradora i t'hauries de col·locar l'assegurança aquí. Correcte. I que tal, i aleshores diguem-ne que d'una forma molt induïda, molt subtil, bé, d'aquella manera que tots vostès ja saben, acabem contractant una assegurança que molt probablement no té les condicions de l'assegurança que teníem.
Correcte.
Però que la necessitem perquè si no tampoc tindríem el crèdit. Per posar un cas.
És el que et deia, no? Torno aquí. O sigui, aquí et venen una pòlissa. I no és el mateix vendre't una pòlissa que ser el teu agent d'assegurances. I o sigui, prioritzen el vendre una pòlissa a les teves necessitats, vale? Que és el que crec que és el fet diferencial de si tu vas a una agència d'assegurances o una corredoria, m'és igual, però algú que està format, que ja entengui, que t'assessorarà i que primer seràs tu i després seré jo. O sigui, jo, quan dic jo, sí, és el meu negoci, no? En altres llocs, internet, telefònics o inclús entitat bancària, m'és igual que necessitis, jo necessito vendre't, i m'és igual com i a quin preu t'he de vendre, punt. Si tu necessites això però jo tinc allò, jo et vendré allò i ja ens ho trobarem si hi ha un problema. El tindràs tu al cap de fi.
L'estadística dirà que habitualment...
Correcte.
Suposo que hi juga aquí l'estadística, no? Sí, jo puc estar contractant assegurances tota ma vida, correcte, i que no em passi res.
Sí, tu trucaràs amb un call center d'internet que parla, que et sortirà econòmic? Sí, et sortirà econòmic segurament, però és que potser et surt econòmic perquè no t'estan assegurant el que deuen. Llavors, aquí és una guerra que...
I tothom sap que, vaja, potser sí que passaran casos, però en la majoria de casos...
Com que no passa res, doncs
no,
tothom està content.
Tothom està content.
I aquí s'està cremant aquest mercat molt en aquest aspecte.
D'acord, ara ens hi posarem i seguirem d'aquest fil. Albert Soler, bon dia.
Bon dia, què tal?
A l'Albert ho coneixeran molt vostès pel vinculat al món de l'esport.
Correcte.
Però avui parlem d'una empresa que vas posar en marxa quan?
Doncs exactament fa 13 mesos vam obrir la primera sala d'escapisme a Vilanova.
D'acord, per què?
Doncs mira, va ser l'afició d'anar a jugar amb els amics a Barcelona i vam, bueno, al sortir ja del primer escape vam dir, ostres, a Vilanova faria falta un, i mira, vam començar a jugar i vam dir, pues mira, m'hi llanço, muntem una activitat d'aquestes a Vilanova que creiem que fan falta bastantes coses d'oci, i vam dir, pues vinga, som-hi a muntar la primera sala, i a partir d'aquí, pues fa 3 mesos ja hem obert la segona.
D'acord.
Ja està en activitat.
Abans d'arribar aquí,
sí?
Què havia fet l'Albert?
Jo havia jugat a tenis taula.
Fins l'inici d'això?
Bueno, vaig estar 7 anys dedicat exclusivament al món de l'esport, al tenis taula, i a partir d'aquí pues, vaig deixar l'etapa professional.
Fins al capdamunt?
Sí, perquè ja estava bastant...
Sí?
Sí, perquè clar, és molt sacrificat al món de l'esport al nivell, campionats, viatjant, i bueno... Ho vaig deixar completament per ficar-ne en aquest negoci.
En algun moment vas pensar, o algú del teu entorn va pensar... Home, després d'haver-hi dedicat tants anys i de pensar en si això podia sortir econòmicament bé o podria ser una sortida professional bona, aquest canvi absolutament de registre,
sí,
va cridar l'atenció més, no?
Sí, va cridar l'atenció. Bueno, els meus pares ho van entendre bastant bé perquè bueno, ells també tenen negocis. I, bueno,
ho dic perquè l'explicació la podem entendre, eh? Sí, però allò, vaig a Barcelona, una sala d'escapisme, surto i penso, sí. I d'això...
Vaig estar uns 6 mesos fent seguiment, anant a visitar les sales d'escapisme que hi havia a Barcelona, que en aquest cas només hi havia 8 o 9, hi havia poquetes, fent una mica d'estudi de mercat, i vam dir, provem a Vilanova.
Molt bé. Per muntar una empresa, què s'ha de fer? Així, com allò que diu, com ho veu fer, això?
Bueno, vam començar, el pla d'empresa, i a partir d'aquí, agafar totes les idees per dissenyar tot el disseny del joc. Vam col·laborar amb una altra empresa de Cornellà, i llavors vam fer el que és el joc, no? El disseny de les proves, de tota la història, conjuntament, i a partir d'aquí ja posada en marxa.
Quan sou?
Ara mateix, jo mateix.
Tu mateix?
De soci, sí. Després tinc 2 treballadors, que són els que fan les diferents sessions.
D'acord. Sí. En un pla d'empresa, i sobretot en una empresa, diguem-ne, que es mou en un àmbit desconegut fins ara, ara n'hi ha bastantes ja, però esclar, de què tens? Doncs mira, tinc una empresa que hi ha una sala d'escapisme.
La gent encara no...
Llavors ens quedem així una mica, i això dona diners, i això no sé què, perquè molt sovint suposo que tenim vinculades les activitats de lleure com no són activitats.
Sí.
Vaja, allò que un empresari d'una activitat de lleure dona aquella sensació de, bé, ja et surt a compte això, ja fas diners... Els números com van en aquest aspecte a l'hora?
Tens d'aprofitar el cap de setmana, que és realment quan ve la clientela, perquè entre setmana sí que està bastant buit, sí que a Barcelona funciona bastant més,
clar,
ja més. Les sales, hi ha més moviment, però aquí tenim d'espluguetar els caps de setmana. Llavors, per intentar aprofitar entre setmana, fem activitats de team building per a empreses, que nosaltres tenim un joc dissenyat, que ens desplacem a l'empresa i els hi muntem tot el joc.
D'acord, directament a l'empresa.
Sí, és com un plus afegit, no?, que fa que complementis...
És a dir, com si traslladéssiu la sala a l'empresa.
Sí, un altre tipus de joc, que bueno, és més fàcil del muntatge.
D'acord. Neu obert, deies, ara ja en teniu 2.
Ara mateix és el segon escape que vam obrir fa 3 mesos, que està ambientat amb la mansió de Frankenstein, I bueno, és el que dèiem del valor...
Totes dues ambientades en la...
No, la no. Primera que vam obrir és una joieria, que es tracta d'un robatori, d'un diamant, i bueno, és una sala, doncs bueno, és... tens d'infiltrar dintre la joieria i aconseguir el diamant en 60 minuts abans
que arribin
els agents de seguretat.
I en el cas de la de Frankenstein...
I aquest de Frankenstein hem volgut crear, és el que dèiem del valor diferencial de l'empresa, és no vendre una activitat d'escapisme, sinó vendre una experiència. Sí, aquí ja hi ha bastants efectes especials, pues el tema de la il·luminació, de l'àudio, pues ja et fiques més dintre de la pel·lícula, com si estiguessis visquent una pel·lícula, i per això ens està venint molta gent de fora, de València, de Madrid, expressament a jugar a aquest joc, que ara mateix ha estat nominat com els Premis Òscars dels Escapes de tot Espanya.
Com s'aconsegueix arribar a això?
Bueno, pues,
amb tan pocs mesos?
Sí, amb 3 mesos. El que passa que bueno, hem fet molt bona campanya de publicitat, la gent al boca a boca ha fet molt, perquè des del primer dia que vam obrir pues, ja ens ha vingut bastanta gent, i bueno, això és el que fa també els grups d'escapistes, de blogs, hi ha bastants blogs que llavors fan uns rànquings de tots els escapes de tota Espanya.
Entre altres coses perquè, esclar, boca a boca no pot explicar pas al final, perquè
correcte,
si no, això és un...
No. La gent és bastant respectuosa i no ho sol explicar, o sigui que per això estem bastant contents.
D'acord,
no?
D'acord. Llavors... Dos locals vol dir dos lloguers.
Correcte.
Agafa-t'hi
sí.
fort.
Sí.
Perquè, esclar, aquí hi ha hagut una inversió.
Uh-huh.
Es va amb algun banc, es va amb alguna entitat bancària, assumiu...
Com... No, tens d'agafar un crèdit i bueno, el primer sí que vam fer la capitalització del paro i bueno, va ser una ajuda afegit i bueno, estalvis de família.
D'acord,
i,
però és bueno. A dir, veu apostar,
sí.
Veu apostar, no diré que tot, no farem aquella frase feta de tot el que teníeu,
però sí,
vaja, un capital important.
Sí.
Què passa ara quan es va al banc? Bueno, si és molt diferent de quan s'hi anava fa 3 anys o 6 o...
Sí, per sort sí que vaig poder demanar poca quantitat que em feia falta, els meus pares van demanar una altra quantitat i
d'acord.
Bueno, pues, entre tots jo crec que...
Ho dic per si has d'ensenyar el llibre de família i tot el d'allò per
això,
les
quantitats,
soc bueno. Jo, no patiu, que tal sí. o un ha de justificar moltes coses encara per
sí,
poder tenir un suport.
Sí, el que ha sigut més fàcil perquè al tenir ja el primer local pues, ja vam veure una mica
d'acord.
I bueno, anaven més, com més tranquils
que d'alguna forma podien tenir sí. una garantia allà, sí, allà posada, no? La intenció que és? Anar obrint locals?
La intenció és aquest segon local que hem agafat, tenim espai per fer un altre joc. O sigui, hem agafat un local més gran per intentar explotar i fer 2 jocs. I a partir d'aquí hi ha un altre projecte a Barcelona que estem allà pendents amb diferents socis, aquí sí.
És el que anava a dir, perquè si ets tu amb 2 més,
això
deu ser... Vaja, els caps de setmana deuen ser...
Locures.
Acomiadeu-vos de l'Obert i tornarem
no,
a veure dilluns.
Sí, però bueno, està el meu germà també treballant amb mi, el meu pare porta el manteniment, després tenim un altre treballador que ens fa sessions.
Sí, és a dir, que de moment bastant... no estem... Sí. Una sessió d'escapisme és per grups de fins a...
De 2 a 5 jugadors, és el joc del Frankenstein, i la joieria hem fet una adaptació i poden entrar fins a 10. Llavors entren separats i bueno, fem una
d'acord.
Adaptació del joc, fiquem més proves.
Mai és per a grans grups, no? Un joc d'escapisme?
No, correcte.
No.
Per grans grups tenim el que és el repte de les 3 caixes, que és el que explicava abans del team building, que poden jugar...
De quan aneu empreses?
Correcte, que són grups a partir de 10 jugadors fins a 30. Però el que passa, tenim el joc triplicat i llavors poden jugar fins a pues, 90...
Com ho reben les empreses? Ho dic per si al final, no sé, algú us agafa el telèfon i escolti'm, però quina bestiesa és aquesta que haig de fer jo molt personal, què hem de fer aquí? Si a algú pues, li resulta molt sorprenent...
Clar, perquè
això,
la majoria d'empreses mai han fet aquest tipus d'activitat,
per això,
no
per
saben
això.
Realment, i hi ha molts dubtes i preguntes, i com ambienteu la sala, clar, no els hi podem explicar, dic, mira, i us enviem les fotos de finals
ja.
No? De totes
sí.
les empreses que han passat, dic, no podem explicar quin atrets ho fiquem, perquè si no, clar, no té gràcia, no? I bueno, al final és el boca a boca i la recomanació és el que fa que la confiança que bueno, al final l'acabin acceptant l'activitat.
I veus un futur?
Jo crec que ara es comença a moure el tema dels escapes. O sigui, encara hi ha molt de mercat per explotar.
Sí. Ho dic perquè com ho diuen, això és d'un any a 3 anys és quan en una empresa sap
bueno,
si això funcionarà
muntar,
o no.
Quan vaig obrir el primer escape vaig dir, bueno, la meva idea és pues, un any i mig
i a veure què passa.
I a veure què passa, o tancar, no? Inclús el propietari que em va alquilar el local va dir, bueno, jo si estàs 6 mesos, doncs mira, ja està bé. I clar, ara, doncs, perquè no sabia el que era, no? I els hi explicava i clar, es pensava que eren jocs d'ordinadors. I
d'acord.
No sabien. I bueno, ara content, he pogut obrir un altre local perquè la gent és això que demanava més i més i més.
I a Vilanova, encara... a Vilanova estan bé els preus dels locals?
Bueno, déu-n'hi-do,
perquè tot s'ha posat...
Déu-n'hi-do.
Dani, mira, sí, sí. Tot s'ha posat de mala manera,
Sí, 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 està complicat.
Està complicat. Sí, està complicat. Està complicat. Bueno, hi ha coses que mai no deixen de pujar i hi ha coses que sembla que mai no deixin de baixar, com les assegurances.
Sí, sí, sí.
O algunes assegurances.
No, totes.
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 Totes. Aquest és un món amb molta competència?
Bueno, jo dic que la competència és dolenta si els escapes són de baixa qualitat. Val? Si són escapes de gran qualitat i que l'experiència sigui bona i tal, pues la gent jo crec que s'aficiona i al final és això que fa ruta, no? Que avui vaig a jugar aquest, demà vaig a jugar l'altre, però sí que si vas a jugar un primer escape i és més fluixet o més dolent o és, has tingut una mala experiència, ja no repetiràs.
Hi ha una certa tipificació de l'escape com alguna cosa que fa por o no?
Bueno,
per si ho tenim molt, si no, ho tenim molt encasellat en allò de dir ai, és que ens tanquen en una habitació.
Clar, és que la gent es pensa que es tanca en coses molt petites.
Per això, per això ho dic.
Són habitacions grans i hi ha diverses, o sigui, no és que hi hagi una sola sala.
D'acord.
I sempre hi ha el típic botó del pànic que, bueno, en un any ningú l'ha pulsat.
D'acord.
O sigui, hi ha entrat gent en claustrofòbia.
Tothom ho ha sabut aguantar bé,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Tothom ho ha sabut aguantar.
Són sales ambientades.
D'acord.
Tampoc és que les parets s'apropin, no?
Aquí hi ha competència en un sector en eclosió i en el teu, Dani, hi ha una competència feroge.
Molt. Molt.
Molt.
Molt perquè és el que parlàvem, no? De dir, doncs... Bueno, estic una miqueta com l'Albert, no? Jo, tant de bo tota la competència que tinc... que no dic que no n'hi hagi, que facin molt bé la seva feina, perquè clar que n'hi ha i segurament doncs, millor que jo, no? Però sí que és veritat que com que potser trobo que ara mateix n'hi ha més de la que no fa la seva feina com cal o com jo la veig, tant que hi haurà qui discrepi en mi, però jo penso que una gent el que t'ha de fer és assessorar, mirar què necessites i donar-te solucions. Com que aquí som una minoria, potser, doncs sí que és veritat que la fama o la desconfiança que s'està creant està creixent i és una miqueta el que diu l'Albert. Si ara algú li vol fer competència i munta una sala doncs, perdó de la paraula, cutre, no? Doncs li estarà fent mal perquè realment és una fama que guanya no aquella sala sinó
tot
el sector. Si li munten una sala a Vilanova al costat, Sitges, Sant Pere o Cubelles de gran qualitat, penso que és a favor d'ell, perquè o sigui, és retroactiu, no? O sigui, els seus clients, com no podran tornar a fer les seves sales, que jo des d'aquí animo que les facin, jo les he fet les dues i m'han agradat moltíssim, de fet, o sigui, puc dir que m'agrada l'escapisme gràcies a l'Albert. Doncs és això, si li obren una altra sala bona, doncs es retroalimentaran mútuament, perquè tu quan surts, si t'agrada, doncs jo ja li vaig demanar a l'Albert, escolta'm, Albert, recomana'm alguna sala. Ell m'ha recomanat algunes. Llavors, si penso que si són sales de qualitat, doncs s'ajudaran.
Va, una visita i tal. Hi ha dues maneres de preguntar-ho, preguntaré de les dues, ho contestes, t'agafes a la que t'agradi més. Una assegurança és cara, o millor dit, no hi ha assegurances barates?
És complicat el que m'acabes de preguntar, perquè no, jo penso que les assegurances, a dia d'avui, són molt econòmiques, molt. Vale? El que passa que tenim la idea doncs, de que tot és car.
Ho dic perquè si m'agafo el que dius, doncs molt bé, són molt econòmiques, doncs vinga, una assegurança econòmica és el que faig jo, buscar l'assegurança més econòmica que pugui trobar.
Són econòmiques per què? Perquè el que no ens plantegem mai és què ens pot arribar a cobrir una assegurança. O sigui, estem parlant que una assegurança d'un cotxe que et pugui costar 300 euros, 400... Hi ha gent que digui, hòstia, és que és molt car, 400 euros pel meu cotxe.
Per exemple, ens posem, que és un bon exemple, del cotxe o de la moto, perquè diguem-ne que és una assegurança d'aquelles de la gran majoria.
La més comú, sí.
No, ja no ens fiquem en vivendes perquè n'hi ha tantes tipologies diferents, però vaja, una assegurança o a tot risc, o a tercers, o a tot risc en prima del que sigui.
És igual, a tercers.
A tercers, molt bé. Podem trobar-ne des de...
150, 200 euros.
Molt bé. Fins a...
Aquí sí que pots tirar alt, sobretot si hi ha menors, gent amb 18 anys que s'acaba de treure el carnet,
sí.
Doncs aquí les primes pugen molt.
Fins
però
a...
perquè també el risc...
Fins a què? 500?
No, i 1.000 i 1.500.
I 1.000 i 1.500.
Sí, sí,
molt
sí.
Ho has dit des de 150 a 1.500.
Sí, n'hi pot anar bé.
D'acord, o sigui que de 1 a 10.
Sí, n'hi pot anar bé.
De 1 a 10. Esclar, qui t'escolti pensarà, algú m'haurà d'explicar bé si la de 150 no serveix per res i si la de 1.500 estic pagant jo gust i ganes a una asseguradora que potser no utilitzaré mai jo aquesta pòlissa perquè l'estadística diu el que diu.
El que hi ha al com és que això funciona tot per estadístiques. Val? Llavors, inclús, molta gent et truca i diu Dani, tinc un cotxe X, què em costa? No, necessitem moltes dades. Per què? Perquè simplement el codi postal et varia el preu. Perquè va tot en funció d'estadístiques i de sinistralitats. O un mateix
el
cotxe.
El codi postal, eh?
El codi postal varia un preu.
És a dir, a Vilanova hi ha un preu, a Sitges hi ha un preu, a Ribes hi ha un preu.
Correcte.
Suposadament a partir d'una estadística que diria que o a Sitges hi ha més sinistralitat que a Vilanova o a Ribes n'hi ha més que no sé on.
Per això et dic que és un tema de que molta gent et demana... No et pots mullar. No et pots mullar perquè si aquesta persona... Estem tots molt fitxats, molt. Llavors tu poses el DNI d'una persona, saps si ha tingut assegurança, si no n'ha tingut, si ha tingut sinistralitat, si no n'ha tingut. Llavors són molts factors que influeixen en un preu. Inclús un mateix cotxe, per una persona de la mateixa edat, amb la mateixa antiguitat, pot variar preu de si aquesta persona ha tingut assegurança anterior o no n'ha tingut. Llavors és algo que els preus són molt complicats de dir sense tindre informació. Per aquí, no? I a la pregunta que em deies si eren econòmiques o no,
sí.
Aquí m'agradaria...
Tu deia, perquè si féssim una mitjana entre aquests 150 i aquests 1.500,
no, n'hi ha
en Dani Arnabat ens diria, doncs la mitjana seria, per una assegurança a tercers en general, entre què? 300, 400?
300,
300 400,
sí. Sí, estem parlant de... Clar, és que també depèn del cotxe, perquè hi ha cotxes que diran és que a mi m'ha costat 1.000 euros el meu cotxe de segona mà.
La mitjana estadística estaria entre
350.000. Sí, sí. Clar,
d'acord, i suposo que un esportiu en mans d'un noi de 18 anys o en mans d'un home de 50 o en mans d'una noia de 25 o en mans d'una...
No, el tema de sexe...
Ara no?
Des de ja l'any passat ja va sortir una llei que deia doncs que no es pot... Bueno, tema de discriminació o tal... Ara ja no... Ara, sí, però que
Marisol...
ara tiraré pedres a la meva
no,
taula.
Ara preguntarem encara una d'aquelles coses perverses. O sigui, que la llei trenca l'estadística. Perquè l'estadística què diu?
L'estadística
deia
que les dones tenien menys sinistralitat que els homes.
Això és el que diu l'estadística.
Això és el que diu l'estadística.
Fins avui.
Jo entenc que sí, com que sí. Ja no la segueixo, sí. Perquè com que ja...
I no estem fent valer aquella cosa tan recurrent, aquell argument tan recurrent de dir, esclar, com que hi ha més homes que condueixin que dos, no.
Correcte.
És a dir, agafant la comparativa i agafant...
Estadísticament menys accidents.
Marisol, això continua sent així. I quan la norma diu això, què vol dir? Que assimilem el preu, perquè les dones podien dir, escolta'm, bé, jo formo part d'un col·lectiu que té menys sinistrabilitat, i per tant, jo hauria de tenir un preu més econòmic en l'assegurança.
Sí, però com que aquí comencem a entrar en discriminacions i masclismes i feminismes i tal, doncs es va decidir igual a prima.
I que tothom pagui igual.
Sí, i aquí em tiraré pedres a la meva taulada dient que no han baixat les assegurances dels homes, sinó que han pujat
les de les dones.
Això sí, això ha sigut així.
Això ha sigut així.
Sí, perquè, bueno, vam notar quan hi va haver el canvi.
És injust.
Sí, és injust, però clar, com que en aquest país
és
trobo que es
perquè...
porten moltes coses a l'extrem sempre, no? Clar, hi havien, potser doncs, es donava el cas doncs, que diguis, no, és que jo pago menys, però per què? Perquè sóc una dona i ja estem discriminant-me, no? O al contrari, per què he de pagar més? Perquè sóc home. Sí, però és que estadísticament els homes tenen
d'una altra manera. Se suposa que ha de pagar menys qui menys sinistralitat té.
Correcte.
I això, diguem-ne que no sempre és així, tenint en compte aquesta llei.
No, aquí és un aspecte que ja que entrem aquí, no? Que paguen molt justos per pagadors. No? És com, clar, un noi amb 18 anys que s'acaba de treure el carnet, per què de pagar més? No?
Perquè forma part
d'on... Perquè hi ha quatre que tinguin accidents, no vol dir que jo hagi de córrer, hagi de fer el tonto o hagi d'anar com no cal, doncs potser és un noi o una noia superresponsable que anirà més a poc o vigilarà més que qualsevol persona de 30 anys, però de pagar més.
Fins on pot arribar el propietari d'una agència d'assegurances davant d'aquesta casuística? Uh-huh. Si tu coneixes un noi o una noia de 18 anys que s'acaba de treure el carnet i els coneixes perquè, jo què sé, són de Vilanova i saps que són responsables, que tal, pots fer alguna cosa?
No. No. Tu tens uns descomptes comercials...
Ja, ja, X, que pots jugar amb això, suposo.
X, però...
Però no pots anar més enllà.
No pots anar més enllà, no, no. Que va. No, no, perquè si no és que acabaries fent un tothom, no? I més quan tens una agència, com és el meu cas, que al final Vilanova, com dic jo, és un poble gran, no? I ens coneixem tots. Jo els meus clients...
Si ho
dieu
a Vilanova, imagina't aquí.
El 90% de clients que tinc a Vilanova, Sitges, Cubella, Sant Pere, Olivella, Vilafranca, però els acabes coneixent. Llavors, ho faries amb tothom.
D'acord, vols dir que acabaríem com aquells directors de banc d'abans?
Ho faries amb tothom.
Que com que conec i vingui, la confiança acabaria fent fàstic.
Tothom demanaries... Clar, és que no,
Dani,
no.
Arregla-m'ho això, tal, no? Que ja va passar l'altre dia, no? Va
ja
ser
t'ho una... demanen i intentes arreglar tot el que pots i sempre pues, estàs lluitant amb això, no?
Amb arreglar tot el que pots.
Sí, 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 jo sempre dic que... Som entre bombers i agents d'assegurança.
D'acord.
No? Anem apagant focs. Sí, sí.
Ara ens ficarem en allò dels bombers i en les hores fora del despatx, què passa? En el teu negoci obert hi van més homes o més dones?
Ostres, no. Jo crec que el joc de Frankenstein més homes i el joc de la joieria venen
més dones.
Sí, sí, sí. És...
No, la Marisol no sé si es posa les mans al cap.
Pel tipus...
Perquè estem aquí traient tots els tòpics del món.
Jo crec pel tipus... Per la temàtica, eh? Sí, sí, sí.
Per la temàtica.
Sí.
M'ha vingut al cap la pel·lícula de Diamants...
Sí?
Com és?
Quina, la d'Audrey Hepburn?
Sí.
Sí? A l'esmorzar amb diamants?
Sí, exactament.
Sí?
Pues sí, clar, que com és una joieria, hi ha moltes joies, i clar, pues les noies no...
Com ho veu triar? I si d'alguna manera pensàveu en un target de públic determinat o no?
No, nosaltres la temàtica volíem fer un robatori, val? Que t'infiltressis dintre... algun lloc i bueno, vam treure la temàtica d'una joieria que no hi havia cap. O sigui, hi ha robatoris de bancs, hi ha robatoris de quadres, de museus, però joieria no, i vam dir, pues mira.
D'acord.
I vam tirar per aquí.
Qui entra en un lloc així ha d'estar assegurat?
No.
No. Pregunto, perquè a vegades allò diu en determinades activitats, no que tal, no sé què. No. No. Us va ser fàcil trobar una assegurança?
Sí, bueno, aquí entrem amb el Dani, però bueno, tenim una molt, molt amiga de la meva mare, que és la que ens porta tot.
D'acord, perquè a les asseguradores hi ha un epígraf de, jo què sé, sessions d'escapisme.
Bueno, no. Tenim el seguro de responsabilitat civil.
No, sí, et dic que no, perquè amb l'Albert ho vam parlar sí que ho vaig mirar i no...
No hi és, perquè clar,
no hi és.
Tot
i
és
serà.
I serà, no?
I serà, perquè és algú que va més, però a dia d'avui... No hi era, s'havia de demanar i bueno, que la fan una miqueta mida.
Anava a dir, clar, per fer una miqueta mida una sessió d'escapisme, què has de contemplar? Que algú li agafi un ensurt i que estigués allà? O que...
Vaja, no, no sé, més que res, entenc que el risc que hi pot haver és amb una prova, però és un risc molt...
Per això,
sí, molt elevat.
Molt,
em refereixo, no, molt elevat, jo entenc que és un
molt,
risc molt petit.
Molt
això,
petit, no?
Això. No és una activitat de risc.
Sí, sí, és una... Vaja.
No ho contemplaríem com a activitat
tot
de risc.
Tot és assegurable, eh?
I tant.
Tot.
I tant.
Tot. Les de vida, suposo que també són una altra...
Sí.
Sí. Què assegures més?
De tot. És el que acabes de dir, no? Tot allò que es pugui assegurar, doncs ho intentem assegurar. Sí que hi ha riscos exclosos, perquè la companyia...
Per exemple.
No els vol... És complicat.
Diguem-ne, aquella llista que per la teva experiència personal, i ara també encara que tinguis, que tinguis una agència, allò que les companyies no volen assegurar.
Home, i està clar que hi ha riscos que són molt elevats.
Joies.
Tema de joieries és complicat assegurar-les. Estancs, tot i que no ho sembli,
estancs?
Els fem. Jo tinc estancs assegurats, però tenen un risc molt elevat.
De què?
Per robatori. Sí, 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 sí. Ten botigues de mòbils.
I les benzineres?
Batzineres en fem. De fet,
robatori, eh?
No,
de fet,
sí,
tinc,
sí.
En tinc assegurades, però batzineres potser hi ha més risc de que pugui haver un incendi.
Que no pars un robatori.
Que no pas el robatori. Robatori n'hi ha, però com a gairebé qualsevol comerç, no?
D'acord. Estancs,
botigues de mòbils...
Botigues de mòbils, més que botigues d'electrònica, pel que sembla, eh?
Sí, sí, sí. Sí,
sí.
Sí, perquè És algo que, clar, et demanen un tipus de seguretat molt específic.
És, no?, la radiografia d'una societat, eh? Una, sí. El que exclouen o no exclouen les asseguradores, sí. O que els hi costa més d'assegurar, no?
Ja et dic, no totes les asseguradores ho fan. Nosaltres, amb Allianz, aquests riscos els fem, però sí que et demanen, clar, doncs, una sèrie
de requisits.
De requisits, diguem-li, de seguretat, no? Doncs per fer-ho. Si no pots tindre la porta, no pot ser un simple vidre. Els mòbils han d'estar tancats en una vitrina amb clau, no poden estar... perquè clar, són coses que són molt curioses, no? Sí. I és molt fàcil que et robin i molt difícil de demostrar que t'han robat, vale? I aquí és on venen molts problemes amb els furs. Què és un furt i què és un atracament, no? La gent això no ho té clar.
Un furt que era fins a 400 euros és o no? Fins a...
ja no és un fet de
la quantitat,
sinó és un com, no? És, a mi m'han entrat al comerç. Sí. M'han pres qualsevol cosa,
sí,
que jo tenia sobre de la taula.
I això val...
i no me n'he adonat. És igual el preu.
Ah, és igual.
És igual. I no me n'he adonat. O me n'he adonat quan ja ha passat. Típic carterista de Plaça Espanya a Barcelona, no? Això és un furt. I els furts, doncs, no estan coberts.
No estan coberts.
No estan coberts. Llavors, els atracaments i els robatoris sí, però clar, tornem una altra vegada a allò de vendre una pòlissa o assessorar-te en una pòlissa. A mi em preocupa l'atracament, em preocupa el robo. Tranquil, ho tens tot cobert. No. S'ha d'explicar, doncs, que l'atracament el tindràs cobert, el robatori el tindràs cobert, el furt no el tindràs cobert.
No el tindràs cobert.
Vale? Però si no s'explica, venen problemes.
I ara, perdona'm, què diferencia un atracament d'un robatori?
Que hi hagi una
violència?
Una intimidació. O violència.
Que no s'ha hagut d'aprendre molt de totes aquestes, diguem-ne, no sé, si figures delictives, si ho puc dir d'aquesta manera.
No. Tenint aquesta una miqueta clara,
ja,
tota
la resta...
t'estalvies molts problemes. De fet, clar, ja aquí entra, doncs, molt el tema de fraus i molt el tema de... doncs això, no? Doncs gent que et pateix un furt i et diu, doncs, què he de fer perquè et donis cobertura? No és que hagis de fer o desfer
alguna cosa. No pots fer res.
Sí. Pots mentir,
sí,
però clar, mentir no està tipificat com a delicte,
sí,
no?
Sí.
O sigui, és algo que la gent és com, va, doncs tu digue'm què he de dir i jo, no, és així. O sigui,
això va així, tu digue'm què he de dir.
T'ho dic així de clar, o sigui, no, jo no et diré què has de dir.
Anar a posar aquella picaresca,
sí,
de dir,
delicte,
anar a posar aquella picaresca de dir, Dani, faig un full de tot el que m'han birlat i dir, mira, a veure si en trec alguna cosa més del que... Això passa encara,
això
sí.
Això ho parlàvem amb la Marisol abans d'entrar, no? De que tenim un concepte en aquest país o la nostra cultura en general de que l'assegurança és com algo que ens ha de donar un benefici,
sí,
no? O sigui, si no en trec profit no m'interessa,
d'acord,
vale? I no és per treure en profit un benefici, és perquè no tinguis una pèrdua. És a dir, l'assegurança no està perquè tu treguis un rendiment.
Segurament, perquè també pensem, i no sé si és veritat o no, que es triguen molt a cobrar les assegurances, que des que passa un drama d'aquests quotidià,
no,
fins
no,
que tens la...
No, no hi estic d'acord.
No?
No hi estic d'acord. I això és algo que amb clients a vegades ho he dit, no? Tens un problema, avui jo et demano una sèrie de documentació,
sí.
Que teòricament l'has de tindre
relativament bastant,
relativament a mà, i tu trigues un mes en facilitar-me-la i al mes i dos dies m'estàs reclamant o m'estàs posant el crit al cel de que és que fa un mes i dos dies que he tingut el sinistre i no he cobrat. Ja, però és que fa dos dies que ens has facilitat la documentació.
D'acord.
Llavors, jo no estic d'acord en que es trigui molt. Està clar que hi ha sinistres que s'han de quantificar, que s'han de valorar, i això no es pot fer d'un dia per l'altre. No? Perquè aquí entren...
Això dels pèrits també és un altre món?
Sí.
D'aquells insondables?
Sí.
Sí.
M'agradaria deixar clar que normalment els pèrits no són de la companyia, sinó que són empreses externes, vale? Que això molta gent també ho té com a... És que el pèrit el que vol és pagar-me menys. A la companyia et pagarà el que digui el pèrit, i el pèrit, t'ho dic així de francament, tant se li enfum pagar-te més o pagar-te menys.
És que ho dic per allò dels cotxes, dir, mira, tinc una topada aquí, però escolta'm, aquella ratllada de, que me la pots ficar dins.
Com t'he dit, tinc tall. M'he criat al taller,
ja,
i
ja
això és
el pa de cada dia. Eh?
O sigui, tenim una cultura de... No, només m'han fet aquest copet,
però
si pots, que m'ho arreglin tot. No. O sigui, t'han fet aquest copet, t'arreglarem aquest copet.
D'acord. L'Ober ho té més fàcil amb això, però en Dani no. Fora d'hores, què passa?
Complicat.
Complicat, no?
complicat perquè...
I suposo que hi ha família, cop de telèfon, nani, no sé què,
sí,
el cotxe, tal...
Sí, i hi ha clients que t'ho respecten més i n'hi ha, doncs, que és igual que siguin les 11 del vespre i et vegin sopant amb la teva dona tranquil·lament, que s'acostaran a la taula i et diran, escolta'm, que aquell rebut o...
Que tal?
Sí.
Això va amb la feina, això, eh?
Sí, també va amb el tarannà de cadascú, potser. Jo sóc una persona que quan faig alguna cosa, el que sigui, perquè també sóc d'enredar-me... més
mil
projectes,
coses, sí,
diguem, mil coses, doncs m'hi enredo amb tot, no? I amb la feina, doncs, també em passa de que és això, que no m'arriba a saber greu,
d'acord,
vale? O sigui, no, o no em molesta,
com deia aquell, almenys de moment.
Almenys de moment.
Albert, convençut d'aquest canvi que vas fer?
Sí, molt convençut.
Doncs queda clar. Dani, gràcies. Albert, gràcies.
Moltes
gràcies.
Gràcies a tu,
Vicenç. www.adec.cat, al web de l'ADEC, allà hi trobaran tots els cursos, els programes, els horaris, en definitiva, tot allò que us interessi saber. 5 minuts i tornem aquí. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.